Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El coronavirus, el Covid-19, està fent un mal molt gran a tota la societat. Volem referir-nos per començar avui el programa a la cultura, als teatres, als museus, els concerts en general de música moderna i el cant coral, especialment castigat per aquesta pandèmia, ens fan reflexionar. La cultura és la vida i tenen molta raó tots els qui des d'aquests sectors s'estan manifestant pacíficament, amb candidesa, amb comprensió, però amb força i amb contundència. Hi ha maneres d'encabir la cultura malgrat les restriccions i les limitacions. Demà, precisament, en el nostre programa parlarem del cant coral, que ara es reactiva amb algunes activitats des de la màxima precaució. Esperem que la cultura no mori, però sobretot no es vegi molt malmesa per aquest coronavirus, per aquesta crisi i aquesta alarma sanitària. Avui és dimarts, la primera part serà per al Temps de Diàleg, l'espai interreligiós de Ràdio Estel. Avui entrevistarem Mohamed Halhul, representant musulmà al grup de treball estable de religions i membre de la comunitat islàmica de Catalunya. Ens parlarà del que han estat algunes agressions, sobretot els dos incendis provocats a principis d'aquest mes de setembre a la mesquita de Montcada i la resposta de Crides a la Pau que s'està fent des de l'islam i des d'altres religions. La taula d'anàlisi serà per parlar del que està passant a Madrid a nivell més polític, més social, més enllà de les qüestions sanitàries. Això i una miqueta més us acompanyarà fins que faltin uns minuts perquè siguin 6:45. Ens posem en marxa. Passen 2:30 de les 6. El pensament del dia ens l'ofereix avui l'exdirector general d'Afers Religiosos, Jordi López Camps.
Estimar ens fa ser bones persones i ajuda a preservar la dignitat dels altres. L'amor és una gràcia que transforma les relacions humanes. Cada dia tenim moltes oportunitats de practicar la nostra capacitat d'estimació. Estiguem atents a descobrir aquestes oportunitats i fem d'elles petits signes de la força d'estimar. Cada una d'aquestes ocasions seran manifestacions de la força de l'amor i un petit testimoni de que una societat diferent, més humana i fraternal és possible. Les relacions entre persones sempre han d'estar presidides per l'amor. L'amor ho pot tot i la seva capacitat de transformació canvia els nostres cors.
El mirador de l'actualitat, una estona diferent per conèixer els temes que ens interessen. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Resum informatiu i abans de posar-nos i d'entrar en matèria, Rafa, bona tarda.
Ignasi, bona tarda, Ignasi.
Gràcies. Recordem que tenim un número de WhatsApp.
Així és, Ignasi, aquesta casa, ja ho anem dient a cada programa i aquí també al Mirador, Radio Estel, disposa des de ja d'un nou canal de comunicació amb els nostres oients. Des d'ara i en qualsevol moment poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del WhatsApp. Consultes, suggeriments, opinions, crítiques, moderades i tot el que vulguin. WhatsApp de Radio Estel és el 663-99-30-62. El repetim, 663-99-30-62. Des de ja podem participar amb missatges i amb àudios.
Efectivament, el 663 99 30 62. La quarantena de contactes de positius serà de 10 dies a partir de la setmana vinent.
Així és, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat que a partir de la setmana que ve es redueixen les quarantenes de 14 a 10 dies per a aquells contactes estrets amb positiu de la Covid-19 a Catalunya. D'aquesta manera s'igualaran els dies de quarantena de contactes amb els d'aïllament de persones que donen positiu, que en general són de 10 dies. Per Argimon, la millor opció són els 14 dies, però considera que reduir els dies de quarantena farà que es compleixin millor.
Nova carta a la segona de científics demanant una avaluació independent del Covid a Espanya.
Així és, són els mateixos experts que a l'agost ja van signar una primera carta amb una petició semblant. Ara els científics escriuen una nova missiva i diuen que en un país de fortes tensions polítiques cal la implantació de la societat en conjunt, incloent-hi justament els partits polítics. I el més important, asseguren, és que el comitè d'avaluació sobre la gestió de la pandèmia hauria d'estar format per membres independents.
Alerten que la pornografia en internet s'ha convertit en una escola de sexe per als menors.
L'ONG Save the Children ha fet públic un informe que adverteix que la pornografia s'ha convertit, com deies, en la principal via de coneixement sobre el sexe per a nens i adolescents. L'informe titular Desinformació sexual, pornografia i adolescència destaca que internet i els mòbils els han facilitat molt l'accés a continguts pornogràfics que sovint mostren violència i relacions de poder d'homes sobre dones. Per elaborar l'informe han fet enquestes i tallers amb 1.750 joves d'entre 13 i 18 anys, el 62% dels quals van dir que han vist pornografia alguna vegada. L'edat d'inici per a ells són els 12 anys de mitjana i 13 per a les noies.
I encara un altre punt social perquè parlem de delictes sexuals, i és que l'any passat, el 2019, va augmentar d'un 28% el nombre de menors condemnats.
Durant l'any 2019, com deies, a Espanya es va condemnar per delictes sexuals un total de 416 menors, un augment molt significatiu respecte a l'any anterior, de gairebé el 29%. El nombre de delictes sexuals comesos per menors, que van acabar amb sentència condemnatòria, encara va pujar més, 548, el 34,3% més que el 2018. Són dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals, fetes públiques aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística.
Les 6 i 7 minuts, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Primeres hores de la tardor que ha començat a les 3 i 31 minuts d'aquesta tarda i ho fa amb inestabilitat. Uns ruixats, unes tempestes que afecten bona part de les comarques del Pirineu, Prepirineu, i aquestes precipitacions al llarg de les properes hores baixaran de latitud, amb la qual cosa doncs afectaran bona part de les comarques de Girona i molts punts de les comarques del nord, de l'interior també de Barcelona i també bé punts del prelitoral. Per tant, doncs, tarda insegura i inestable a molts punts del país. De tota manera, de cara a demà, la situació millora pel que fa a la situació de pluges, però sí que tindrem més fresca a primeres hores del matí. Demà un dia amb moltes més clarianes, més sol, i només a la tarda algun ruixat molt poc important cap a les comarques del Pirineu de Lleida. Tot això esperant la important davallada que experimentarà les temperatures a partir del proper divendres.
Gràcies, Jordi, i acabem explicant-vos que Samaritanus Bonus és el títol d'una carta de la Congregació per la Doctrina de la Fe de la Santa Seu, aprovada pel Papa i que s'ha fet pública avui al Vaticà. El document reitera la condemna de qualsevol forma d'eutanàsia i de suïcidi assistit, tenint en compte els casos dels últims anys, alhora que dona suport a les famílies i als treballadors de la salut. Incurable no és mai sinònim d'incuidable, assegura l'escrit. La Santa Seu recorda així que el qui pateix una malaltia en fase terminal, com també el qui neix amb una predicció de supervivència limitada, té dret a ser acollit i envoltat d'afecte. Igualment aclareix que l'Església és contrària a l'acarnissament terapèutic, alhora que reitera com un ensenyament definitiu de l'Església que l'eutanàsia és un crim contra la vida humana i que qualsevol cooperació formal o material immediata amb aquest acte és un pecat greu davant el qual no hi ha cap autoritat que pugui legítimament imposar-se ni permetre que es realitzi. La missiva està concretament dedicada a la cura de les persones en les fases crítiques i terminals de la vida i va ser aprovada pel Sant Pare el juny passat. Podeu trobar més informació en el web catalunyacristiana.cat o també en el radioestel.cat. 6 minuts i serà un quart de set.
Ràdio Estel.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest dijous 24 de setembre, Festa de la Mare de Déu de la Mercè, Ràdio Estel t'ofereix la missa pontifical presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada per alguns bisbes i preveres, en directe a 11:45 del matí des de la Basílica de la Patrona de Barcelona. Recordeu, us esperem aquest dijous a la missa solemne de la Mercè a Ràdio Estel.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo Krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Comencem el nostre temps de diàleg, 3 minuts i serà 6:45. La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, la Federació Consell Islàmic de Catalunya i la Federació Islàmica Catalana feien públic ara fa uns dies un manifest de condemna després de 2 incendis provocats els dies 8 i 9 de setembre, concretament, que van afectar la mesquita de Montcada i Reixac. Qualifiquen els atacs de racistes i covards, alhora que expressen el seu malestar i la seva preocupació pels danys provocats. Aquests col·lectius musulmans mostren igualment suport i compromís en la tasca de recuperar la convivència que sempre hi ha hagut en aquest municipi i per tornar a la normalitat. A més, l'escrit s'adreça a les forces de seguretat de Montcada que assumeixin la seva obligació, els hi diuen, la de determinar les responsabilitats de cara a posar fi a aquests atacs contra creients d'aquesta localitat. També parlen pensant en les autoritats judicials. Finalment, les comunitats islàmiques recorden que totes les religions viscudes autènticament són mostra d'amor, de pau i d'esperança, motiu pel qual es comprometen a treballar junts per protegir la llibertat religiosa i els drets de tots els catalans en aquest àmbit, amb la idea de construir una societat en què les persones visquin amb dignitat i respecte. D'altra banda, amb el lema Prou Islamofòbia, es va fer una concentració dissabte passat a la mateixa comunitat islàmica de Montcada, igualment per condemnar aquests atacs. Per parlar-ne, ens acompanya avui Mohamed Halhul, membre de la comunitat musulmana i representant de l'Islam al grup de treball estable de religions, el GETER. Senyor Mohamed Halhul, bona tarda, un plaer.
Bona tarda, Ignasi. El plaer és meu, també, per convidar-me al teu programa, Temps de Diàleg.
Gràcies.
No ens hem coincidit, però sempre hi ha moments que hem d'estar i hem de coincidir.
Això mateix, ja, a veure si sí. Quan sigui possible podem veure'ns aquí a l'estudi i parlar sempre amb més proximitat, però existeix igualment aquesta proximitat. Bé, hi ha una paraula que potser avui podem reivindicar, és aquesta que dieu als musulmans en àrab, salam, no? És a dir, salam. La pau, oi?
Sí, ahir era el dia de la pau, no? El dia internacional de la pau.
Efectivament, sí senyor, com sí, cada 21 sí. De setembre, sí, i per tant avui en el camp interreligiós també reivindiquem aquesta pau. Molt breument, senyor Mohamed Halhul, què va passar els dies 8 i 9 de setembre a la mesquita de Montcada i Reixac? Ens pot recordar els fets?
Sí, normalment es tracta d'un centre de culte adquirit fa, em sembla, quasi 10 anys, amb aquest nou, i després la comunitat ja existia des de fa uns altres 10. Aquest centre està en una localitat, el centre de localitat, en la part, una part veïnal, comercial també, hi ha un centre comercial, i es veu que algú, el dia 8, ha fet un intent d'incendi a la porta de fusta que tenen, una porta de sortida d'emergència i d'entrada a vegades, no la gran, i clar, el seu intent fallit, ha sigut un intent fallit, perquè ràpidament es van donar compte a veïns i van apagar aquest foc i van avisar els Mossos i tal, i el dia següent va haver dos intents també d'incendi, que el segon sí que ha sigut amb gasolina i clar, va arrossegar la porta, i clar, com la comunitat sempre tenen dues portes, una d'accés principal i clar, si no el foc hauria arribat a més a una desgràcia. L'altra pena que tenim tots és que, clar, ha cremat la porta, la primera porta, ha cremat també una part de l'entrada, del lloc on posen les sabates, també l'entrada als lavabos. Bueno, ha fet diferents danys que jo he visualitzat personalment.
Sí, sí.
I la desgràcia hauria sigut més greu si no fos que els veïns es van donar compte, perquè era una hora que no hi havia ningú a la mesquita, a l'oratori, I han avisat els bombers i han sufocat, bueno, han apagat ràpidament aquest foc. I l'altra, doncs, la nostra desgràcia és que, clar, la mesquita està en un lloc cèntric del barri, que ja està envoltada de cases, de vivendes, d'un centre comercial.
Clar, clar, això augmentava la perillositat si hi hagués hagut danys personals, que no hi va haver-ne cap, oi? No va haver-hi cap ferit.
No, gràcies a Déu, perquè clar, és una zona molt, molt freqüentada per gent, i la primera fumera que es podria veure pot ser vista per algun vianant o per algun... I després, com t'he dit, està el centre comercial enfront.
Sí.
Que es troba només un pas de carrer i es troba a l'altre costat.
Sí.
I l'estrany d'aquest tema és que, clar, i es fa de dia, no és un acte covard que es fa de nit, sinó és un acte covard, però amb audàcia.
Però de dia,
no?
Sí, sí.
Amb audàcia i insistència, que és una altra cosa que sentim molt, i, clar, no deixa de ser cridaner en el sentit de, a la llum del dia, es fan aquests actes i el que volen és reiteradament fins a tres vegades, fer dany a una comunitat que és molt pacífica, que porta anys treballant amb el barri, i això és el que s'ha dit a la concentració. Hem vist la presència de veïns, la presència de l'alcaldessa, del grup municipal, de moltes plataformes de drets de la ciutat, i això sí que demostra que tots estem units davant d'aquests actes i ens rebutgem amb tota la contundència del món.
I
això sí que ens dona també aquest espai per preservar, com tu has dit, el que hem expressat al manifest, aquesta convivència, no? I no volem que ningú la dani o la faci mal, o que la vulgui utilitzar per a un rígid que sigui polític o sigui d'altra índole.
Sí.
I per això...
No se sap, perdoni, senyor Mohamed Khalhoul, no se sap quines són les persones que podrien estar implicades, no s'ha identificat ningú com a presumptes autors?
Hi ha un sumari obert, amb secret, i clar, i les investigacions s'estan fent.
Estan en marxa.
Fins ara, perquè clar, i la part aquella no hi havia cap càmera, perquè es tracta d'un bloc de veïns, i clar, els supermercats i el centre comercial estan una mica allunyats, uns 10 metres, i potser les càmeres només estan enfocades al centre comercial. El que sí que la comunitat ara ha instal·lat unes càmeres de vigilància. Hem demanat permís per instal·lar càmeres perquè, clar, perquè no es repeteixi aquest tipus d'actes. I també jo crec que les càmeres faran el servei per tot el veïnatge perquè no faci cap altre atac d'aquest tipus.
Avui amb Mohamed Khalhoul, que és representant musulmà al grup de treball estable de religions. També és vostè representant d'alguna de les federacions, dirigeix alguna de les federacions islàmiques a Catalunya actualment?
Sí, jo soc secretari de la Federació Consell Islàmic de Catalunya, que és una de les firmants d'aquest manifest.
Efectivament.
I jo que he fet acte de presència com a representants de la federació en la concentració que s'havia celebrat el dia 19, a les 18 hores,
allà a Montcada.
Porta mateixa del centre de culte, i que hem comptat amb la participació, com he dit abans, de l'alcaldessa, de regidors i de moltíssima gent. I això vol dir que no només com a gent de fe hem de manifestar-nos davant d'aquest tipus, sinó que tota la ciutadania ha de ser per d'anar per a una, perquè el discurs d'odi pot crear també personatges una mica utilitzats per algun que altre missatge d'odi i que pot arribar a fer aquesta transició.
Efectivament, és el perill d'aquesta perversió que de vegades passa per la utilització inadequada de les religions. Una última qüestió molt ràpida, senyor Mohamed Halhul. Quan a vostè li diuen o li pregunten, l'islam està a favor de la pau, sobretot després de veure com de vegades hi ha persones que no entenen bé el missatge de pau de l'islam, com també passa amb altres religions, no? I cometen atemptats. Vostè com explica que l'islam està a favor de la pau?
A veure, el rebuig de lo que és el contra la violència és una pau. L'islam, la seva paraula de salut és assalamu alaikum, que és la pau sigui amb vostès. I el començament de l'Alcorà, del text religiós més sagrat per nosaltres de l'Alcorà, comença Bismillahirrahmanirrahim, en nom de Déu, el misericordiós, el complaent, i totes aquestes són adjectius que nosaltres anem adquirint, perquè clar, la gent, el factor de fe es basa en estar en fe primer amb tu mateix i en pau amb tu mateix, però en pau amb tots els altres, inclús amb les plantes i el cosmos i el que t'envolta, les coses, inclús fins i tot coses efímeres, has d'estar en pau amb elles, perquè, clar, estàs creat per ser un tutor de totes aquestes coses que t'ha ofert al Creador. I això és la base de la fe, és la base nostra de la fe. Però, clar, la seva utilització, la utilització de l'islam com altres religions poden ser en altres àmbits de violència o de radicalisme o d'intolerància està rebutjat. I per això nosaltres sempre estaríem condenant no només els actes de violència, sinó inclús l'odi, la incitació a aquest odi en contra de les fes o de les religions. I per això el GTR, tu ho sabeu molt bé,
sí,
estem treballant tot aquest any que portem des del 2004 fins avui en aquesta línia, en la línia d'unificar esforços, de treballar des de l'acció l'acció humana, l'acció social, des de les nostres fes i al mateix temps per utilitzar totes les capacitats que tenim per fer valer el que són la justícia, la pau entre les persones, la tolerància, l'entesa, l'acceptació de l'altre, de la diversitat. Déu ens ha creat diversos. Déu ha volgut que siguem així. Llavors, fem voluntat a el que el Senyor ens ha encomanat, I per això treballem, i hem de treballar tots en aquest àmbit.
Moltíssimes gràcies, senyor Mohamed Halhul, secretari de la Federació Consell Islàmic de Catalunya i representant musulmà al grup de treball estable de religions, el GETER. Una abraçada molt forta i, sobretot, rebuig a la violència i pau i convivència interreligiosa. Fins una propera ocasió.
Una propera seria ja, en presencial.
Tant de bo sigui així.
En tornaríem a veure i a saludar, i malgrat amb la distància, sempre preservaríem aquest moment.
Sí, naturalment. I tant. Adéu-siau, que vagi bé.
Comptar amb vosaltres. Gràcies.
I per tancar el nostre temps de diàleg d'avui, abans de la taula d'anàlisi, us proposem compartir amb nosaltres una cançó que es titula O profeta, la pau sigui amb tu. La llum de Déu en la matinada. Tu ets el qui va arribar després de les dificultats com un alleujament. Nostre Senyor va elevar la teva posició. Oh, imam, líder dels profetes, estàs viu en el sentiment i ens dones la pau. Ets la llum dels ulls. Això diu, entre altres coses, aquest tema que us hem compartit. de Maher Zain, aquesta cançó musulmana que ens serveix per tancar el temps de diàleg. 6 minuts i seran 6:45. Seguim des del Mirador de l'Actualitat.
El Mirador de l'Actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Coral Columbaris. Les cendres del teu ésser estimat en un espai sagrat. T'oferim el lloguer d'un columbari per una urna per només 19,30 euros al mes o 193 euros anuals. A Coral disposem de columbaris a catedrals i parròquies de Catalunya. La millor elecció per mantenir el record. Més informació al 900-535-911 o a coralmemorial.com.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:45 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, cobre i seleni, que contribueixen al normal funcionament del sistema immunitari. Ara que s'apropa el canvi d'estació, pren Dinafen Plus. Demana Dinafen Plus a Laboratorios Maen, Pones, o al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68, i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Ens hi posem 2:30 i seran 6:45. El caos dels últims dies a la Comunitat de Madrid, amb la necessitat d'impulsar mesures més dràstiques per la recent expansió descontrolada del Covid-19, és un exemple de la inutilitat de la confrontació política davant un tema que va molt més enllà, perquè està en joc la salut de tothom. Ens preguntem què ha passat en aquest cas. Hi ha segurament molts més elements dels que sovint apuntem de manera simplificada. L'executiu autonòmic, presidit per Isabel Díaz Ayuso, ple de discrepàncies internes, per cert, entre els dos socis de govern, ha fallat en molts aspectes de la gestió. El problema, però, no té només aquesta administració com a culpable, ho hem de dir clarament. Més enllà d'aquests fets, el cas de Madrid destapa el perill de descoordinació entre administracions i sensibilitats polítiques, especialment després de l'estat d'alarma. També caldria un treball en aquesta crisi sanitària totalment apartat d'altres focus de debat, tensió i discrepància entre partits i administracions. Allò que es deia ara fa 4 mesos, aquest virus l'aturem units, no ha de ser un lema més o menys seductor o fins i tot de confrontació de vegades, sinó una realitat pràctica sense interpretacions ni desviacions ideològiques. En parlem en els minuts que ens queden de Mirador amb el metge Josep Maria Guardiola, internista de l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies. I també la periodista Teresa Carreras. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, el que ha passat a Madrid com a exemple de descoordinació és un mal tan gran que pot repercutir molt negativament en el control del virus? Què en pensen?
Bé, jo el que ha passat a Madrid, sabem les dades. Sabem que està molt més disparat que aquí. Aleshores, per què ha passat això? Pues tot fa pensar que no s'han fet els deures. Passarà aquí el mateix? No m'ho sé. El que està clar és que en aquest país i a tota Europa hi ha 50 protocols diferents d'actuació envers el Covid. Això, entre altres coses, passa perquè no sabem com fer-ho, no tenim prou experiència i cadascú ho fa el millor que pot. Entre altres coses, avui, per exemple, aquí a Catalunya pues, hem baixat el període de quarantena, no? Pues, era de 14 dies i l'hem passat a 10. Dius, i això per què no es feia abans? Perquè ens haguéssim estat... Bueno, pues, perquè no ho sabíem. I ho ha fet tothom? No, no ho ha fet tothom. Tothom està d'acord? No, no tothom està d'acord. Una cosa tan senzilla com aquesta és, diguéssim, la mostra de que realment ho fem el millor que podem, però encara estem molt lluny de tenir un consens, no? I jo crec que a Madrid pues, segurament està passant alguna d'aquest tipus. La falta de consens polític ha ajudat també a que realment les coses no es fagin bé. Que aquí ho fem molt millor, no ho sé, eh?
Clar, aquí tampoc és una cosa de perfectes contra desastres, ni en bons ni dolents.
En absolut, sobretot quan parlem de vides humanes.
I tant. Senyora Teresa Carreras.
Sí, no, jo el que se m'ha ocorregut i agraint-te l'oportunitat de parlar amb un doctor...
Sí, avui és ben divers,
sí,
això, eh?
Sí, exacte. Jo el que vull dir és que, com ja saps, soc especialista, no, perquè no hi ha ningú que sigui especialista en res, però segueixo els temes europeus. La setmana passada hi havia el debat sobre l'estat de la Unió, i precisament la senyora von der Leyen, que jo és una persona que penso que innova bastant a l'hora de plantejar temes...
És la nova presidenta de la Comissió Europea.
És la nova presidenta, sí.
Recordem-ho, perquè com que és tan recent...
Tens raó i perdó que no ho he dit.
No, no, ben dit.
Però ella també utilitzava aquest llenguatge. Aquest virus l'agafarem tots units. I clar, quan el doctor Guardiola diu que a Europa hi ha 50 protocols diferents davant d'això i que aquest 50, aquesta varietat, segurament, probablement, respon a perquè no sabem com fer-ho, això és una cosa que espanta una mica a la gent. I jo crec que, a més, quan hi ha polítics com la senyora Díaz Ayuso, que a mi jo la criticaré, si em permets, però no tant perquè sigui de Madrid, en absolut. A mi m'agrada anar a Madrid i sempre dic a la gent que vagi a Madrid, no tinc cap problema amb Madrid, però realment ho està fent molt malament. Com ha dit el doctor, no han fet els deures a l'estiu, els estrangers no hi eren, no s'aclarien, etc. Clar, llavors la gent del carrer no sap si posar-se la mascareta, si treure-les, què fer. Això confon.
És una població molt densa, també, al voltant de la capital d'Espanya.
És una població molt densa, sí, sí. Mm-hmm. I sobretot, una cosa que també s'ha escoltat aquests dies, el tema de la construcció radial d'Espanya, que és molt important a l'hora de, em semblen a mi, a l'hora de que tota la gent, el virus pugui anar passant d'un lloc a l'altre d'una forma molt més fàcil. Jo no parlo tant a nivell de carreteres ni res, però sí que la idea és la radialitat. És a dir...
En tot cas, si algú defensa aquesta radialitat, que sigui per bé i no per expandir un virus, no? Això,
exacte.
En això tots estaríem d'acord, naturalment, no?
Sí, 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 jo crec que això és dolent. Avui he llegit un article a l'Ara de l'Antoni Bassas en aquest sentit, i m'hi ha fet pensar. I he pensat, mira, té raó, Bassas.
Més comentaris sobre això. Bueno, jo... Una mica el desencontre polític que pot fer mal, diguéssim.
És evident que la falta d'unitat o el voler tenir sempre la raó són factors que no ajuden. El problema que tenim amb aquest virus és que no sabem ben bé fins on hem d'arribar. Sabem que si ens tanquem tots a casa, el virus el controlem, com va passar en el mes de març, però, evidentment, no sembla que sigui avui en dia el que s'ha de fer. Tornarà a passar? Necessitarem un altre confinament? Tothom diu que no. A ciència cierta, segur, no ho sabem. I no val a badar, perquè realment les dades no són positives. Si mirem les dades, el número de pacients, el número de contagis, el número de PCRs, etc. Llavors, què passarà? No ho sabem. Que ho podíem fer millor? Jo crec que tots, personalment, sabem que ho podem fer millor, perquè tots... Estem cuidant al 100% aquestes mesures de la mascareta, del rentat de mans, de la distància social. Tots sabem que no ho fem tots al 100%. Pues jo crec que aquí hi hauria potser un missatge de que una cosa són les institucions, són els polítics, i altra cosa és que nosaltres realment hem de fer una labor d'examen, i jo crec que això és una dada molt important.
Molt important, i comportar-nos bé, encara que costi, perquè sabem que la cultura mediterrània, per exemple, i la del conjunt d'Espanya en general, és de contacte, de proximitat, d'abraçades, i costa molt fer aquesta vida, però s'ha de fer. I evitar les aglomeracions, per exemple.
No, és que s'ha de fer. Jo ja et vaig dir l'11 de setembre, pues, si no hi ha 11 de setembre, no n'hi ha. Aquest any no passa res, només faltaria.
Igual que s'han cancel·lat altres activitats.
I tant,
no?
Això...
Clar, aquí hi ha una dada que sortia, bueno, avui a tots els diaris, no? Per què Espanya i dins d'Espanya a Madrid, sí, però també a Catalunya, som els capdavanters de contagis a Europa. Però per què? No? És a dir, tan malament ho estem fent.
Aleshores, hi ha alguna explicació?
Sí. Jo crec, a mi m'és difícil creure que ho fem tan malament, però potser ens hem de posar les piles i de dir, bueno, és que no ho estem fent bé. És a dir, a Itàlia, que van tenir un número disparadíssim en el mes de març, que ens anaven a la davantera, semblaven que eren el pitjor de tot, com, amb tot el respecte i carinyo amb les persones d'Itàlia, ara ho estan controlant molt millor que nosaltres. Què està passant? A Portugal, que són veïns, ha estat molt millor que nosaltres. Per tant, l'autocrítica és que a nivell personal i a nivell polític i a nivell social les coses no s'estan fent bé. Aleshores, no es tracta d'entrar aquí en una lluita fratricida entre les comunitats autònomes. Només faltaria. Això no condueix a res. Però està clar que ha d'haver-hi una actitud d'autocrítica i d'intentar reconduir les coses que no van bé.
Ja, però jo per mi... És una opinió, en aquest cas, aquella primera imatge que vam veure del senyor, del president del govern, amb allà tots els militars, etc. I és una cosa que presagiava una mala comunicació i, per tant, una mala comunicació, una mala entesa entre els polítics.
Es refereix a les primeres rodes de premsa, exacte, amb militars, sí,
que després es van treure. Sí, està bé. I ara, la senyora Díaz Ayuso, pues, ella diu, l'estat d'alarma és la mort. L'estat d'alarma és la mort. Bueno, no sé si és la mort. Ella és més partidària, doncs, de que les coses... El mercat ho arregli, com diu el Boris Johnson, que ja veurem si això és. I, clar, a mi, jo, amb una mica amb una idea diferent del que diu el doctor Guardiola, a mi sí que em sembla que la gent del carrer ho veig bastant. Jo vaig pel carrer amb la mascareta i veig que la gent porta la mascareta en
general.
Sí, la
mascareta s'ha imposat bastant.
Lo del rentat de mans, no sé...
Això és difícil saber-ho, no?
A l'hora d'entrar en un lloc així, tothom en té de gel i... Vull dir que no sé...
Això és evident. Hi ha hagut un canvi i si mirem el que estem fent ara al mes de setembre, comparat amb el que fèiem al millor mes d'abril o al millor mes de maig, tots ens hem conscienciat més.
Sí, això estic...
Però si a tots ens preguntessin i ens posessin una càmera al darrere, segurament hi haurien actituds de dir, ostres, aquesta reunió familiar o aquesta reunió d'amics o aquest àpat que no sé...
Estàs massa a prop d'una persona amb qui no convius i sense mascareta, a vegades passa.
Aleshores, clar, no és qüestió de victimitzar, però jo crec que per aquí podien solucionar moltes coses. Una de les coses que s'està dient que està passant a Madrid és, per exemple, que són les reunions familiars o que són les reunions als àpats. Bé, doncs tot això, bueno, hem de veure fins a quin punt, no? Pot ser veritat o no. No ho sé, és complicat, eh? No es tracta aquí d'ocupabilitzar, però sí que es tracta, evidentment, d'intentar millorar. De fer, jo crec que és molt important aquí fer autocrítica, però no a nivell dels polítics, sinó a nivell molt personal, i tots intentar millorar al màxim, perquè ens hi juguem molt.
Jo crec que les persones ho intenten de fer, perquè la gent té morts a les seves famílies,
sí,
als seus entorns.
Qui més qui menys n'ha conegut qui de propers. Menys. Potser la gran qüestió és, fem una volta per Barcelona i veiem que, efectivament, perquè això passa... Hi ha força disciplina. Llavors ens preguntem com és que es transmet tant el virus.
Sí.
És que potser hi ha algun misteri aquí. Misteri en el sentit epidemiològic.
No.
Que no sabem, que potser per l'aire també ens arriba.
Jo estic convençut que hi ha moltes coses que no sabem. Què passava en el mes de març que teníem a l'hospital, per exemple, a l'Hospital de Sant Pau, pràcticament tot ple de pacients ingressats amb Covid i amb una UCI amb 90 pacients. En canvi, ara... Afortunadament, els números són molt més baixos. És un altre virus, ha mutat aquest virus, és menys agressiu. Algú està passant aquí. No és ben... Sembla que estiguin parlant de coses diferents. Potser ho estem fent millor, potser ho estem tractant abans. Tampoc tenim un tractament. El tractament que donàvem el mes de març, ara no el donem. Hem après moltes coses, hem d'aprendre moltes més coses i aquest virus juga amb nosaltres, certament.
Sí. I amb aquestes mutacions que hi ha, que existeixen en tots els virus, la vacuna serà efectiva, suposant que la tinguem al desembre o al març, que ja és molt optimista, això.
El que s'està dient és que, com la vacuna de la grip, vacuna que s'haurà de posar cada any, això és especulatiu, però podria ser que s'haurà de posar cada any, com la vacuna de la grip, vacuna que no és 100% eficaç. I, per tant, si ens movem amb percentatges d'eficàcia entre un 60 i un 80%, jo crec que afirmaria ara mateix. Però, insisteixo, és molt aviat per fer aquest tipus de comentaris.
Perquè la de la grip actualment, la que es posa els últims anys, per exemple, és en aquests percentatges eficaç?
Depèn de cada any. Els anys varien. I, a més, això ho sabem moltes vegades a posteriori. És a dir, no és una eficàcia del 100%, ni molt menys, però són eficàcies que podien estar sobre un 70 o un 80%.
Amb el metge internista Josep Maria Guardiola i amb la periodista Teresa Carreras parlem avui de les institucions i el virus. Un minut, senyora Teresa Carreras, si vol.
Jo l'únic que voldria dir és exactament, com que no diré res mèdic perquè aquí tenim una autoritat, que el que no s'ha de fer és utilitzar el nacionalisme malentès de la senyora Llull.